voluntàriament, òbviament, presentar-vos a ser Heus i Pubilles del vostre poble?
Bueno, principalment jo m'he de presentar perquè de petits també vaig sortir i m'agradaria repetir una mica tot el que va passar i amb més coses, perquè els grans pues, fan més sortides i van a més pobles i, no sé, trobar noves experiències i nous amics i coses així.
Uh-huh. Algú més?
Sí. Bueno, jo també per tradició familiar, com va dir l'Olau, i perquè de petita també ho vam ser justament els dos, però no tinc gaire records i viureu d'una altra manera, jo crec.
Jo els volia preguntar als entrants, als que debuten, quina és també la vostra expectativa pel primer dia oficial com a representants del poble? No sé si hi ha nervis, i també una mica quina és la preparació que heu hagut de fer prèviament doncs, el dia aquest del debut.
Bueno, una mica de nervis jo sí que tinc, per exemple, i pel que fa a la preparació, de moment ens hem provat el vestit i tot, que vam haver d'anar a la modista, i poc més, jo crec.
Sí, avui acabem de fer l'última pràctica així per tenir-ho tot preparat per demà i esperem que surti tot bé.
Perquè què és el que feu concretament? És a dir, quina és l'encomana que teniu durant tot l'any, però específicament doncs de demà, amb l'inici de les festes, què és el que heu de fer?
Bueno, durant tot l'any més que res tenir el vestit preparat i bueno... avui a la tarda suposo que farem una mica pues, com pujar a l'escenari i tot el que hem de saber, però durant l'any això no fa falta preocupar-se gaire.
Molt bé.
De mal que fan és una proclamació oficial, els entrants doncs, seran proclamats pels sortints i es passen la faixa, fan aquest acte una mica de lluïment, de desfilada amb les autoritats, i després doncs, el que feu és això, anar arreu de Catalunya quan se us demanen, no? Perquè això és, heu d'estar a disposició quan se us demanen a cap als pobles. No sé si la Maria i el Jan, que ja ho heu estat, ho podeu explicar.
Sí, hi ha un grup de WhatsApp on fiquen els actes per tot Catalunya i llavors tu t'has d'apuntar i vas allà a representar el teu poble.
Ara que parleu d'aquests pobles, hi ha algun poble que us hagi sorprès, alguna tradició d'aquest poble?
Jo no vaig anar, però la segona dama d'honor del Picat em va dir que a Arenys de Mar hi ha molta festa i que s'ho van passar molt bé.
Hi ha molta festa, entenc, més enllà de la institucional, és a dir, la festa que acompanya la festa major.
Sí, com a informal.
D'acord. Que amb tot això, Sabina, m'ha sorprès molt perquè hi ha com l'hereu i la pubilla i després hi ha, no anava a dir uns suplents, però hi ha com tots unes dames d'honor, no?, que les acompanyen per sota també de l'hereu i la pubilla.
Sí, primera dama, que de fet la Maria, avui no és la pubilla de l'any sortint, sí. Perquè la pubilla tenim al Perú, fins ha vingut la representant, que és la Maria, que és la primera dama. Sí.
Molt bé.
I els cavalers igual, els hereus, i després tenen els cavalers, segon cavaler. Carai. I primer cavaler. Sí, aquí està tot pensat. I després tenim els infantils, també. No et pensis, els grans i els infantils, també, que també són 3 i 3, 6.
Carai, doncs sí que hi ha tradició, ens agrada això.
Anècdotes, va, que me n'han explicat ja alguna els sortints, i així jo els hi vaig a fer una mica de joc, si et sembla, als entrants, a veure si endevinen quina d'aquestes dues opcions és la que ha passat durant l'any de pubillatge dels que tenim avui aquí. La Maria, que la tenim avui aquí, ens ha dit que portava les sabates que li quedaven petites i el que va decidir, doncs, diu, mira, me les vaig a treure i vaig anar descalça per tot Rosselló, que és un poble que tenim aquí ben a prop, en l'acte on s'escollien justament l'hereu i la pubilla de tot Catalunya. Aquesta és una opció. O la B, el Jan ens ha explicat que ell i un dels cavalers, no direm el nom, van sortir de festa, d'aquestes festes informals que ens explicava la Maria, després d'un acte oficial, i van perdre les claus. El que van dir que fer és entrar en un bungalow on estaven allotjats per una minúscula finestra del lavabo, i la faixa doncs, els va ser de gran ajuda per poder pujar un d'ells en aquesta finestra. Quina creieu que és la certa, Jan i Ariadna, que són els que no sabeu el que ha passat? A veure, va. S'han deliberant.
És que els dos són en... bastant bé.
Vinga, va, mulleu-vos.
Però jo em quedaria més amb la primera opció.
Sí, igual.
Jo diria Maria? La B.
Diria la B, Armanel. Sí. Maria, Jan, desvelleu-nos aquesta incògnita.
És la primera, Però la segona també va passar.
Ah, sí?
Però sí. Va passar l'any anterior, no en el vostre pubillatge.
Molt bé, home, a mi m'agrada perquè més enllà, de, lògicament, doncs, de la cultura, de la tradició, el que es desprèn de tot això i el que ens expliqueu és que també us ho passeu bé, no? És a dir, més enllà, doncs, per preservar una mica també la tradició i la cultura catalana, també té un al·licient, no?, de diversió, de conèixer gent, perquè suposo que al final, ara ens parlàveu d'aquest grup de WhatsApp, acabes coneixent gent també d'arreu del territori. No sé si fins i tot podríem fer servir la paraula amics. No sé si amb tota aquesta experiència us emporteu també amistats d'altres municipis i potser de municipis que no teniu ni al costat de casa.
Sí, la veritat que sí. Jo, per exemple, m'emporto amistats d'Almacelles, que també és un poble d'aquí al Segrià, i de Torres de Segre, que també és d'aquí al Segrià.
Sí, nosaltres, els nois, vam tenir molta afinitat amb els d'Alguaire, per exemple, que sobretot un d'ells pues, li agradava molt tot aquest tema del pugillatge, i nosaltres ens impossibilitava poder anar cada cap de setmana a una sortida, perquè cada cap de setmana n'hi ha una diferent, però aquest noi anava a tot. I sempre ens el trobàvem, sempre coincidíem i tenim molt bona relació amb ell, i probablement si algun dia els el trobem el saludem superamablement perquè és un crac. Així que
bé.
Sí, sí.
Ara us vull preguntar, abans hem parlat d'anècdotes, però moments emocionants també n'heu viscut? D'aquells que dius, uau, això em va fer fins i tot saltar una llagrimeta o què?
Bueno, com a tal, plorar no, però per exemple al Nacional, que és on s'elegeix la Pubilla i l'Hereu de Catalunya, a l'haver tanta gent i tants representants, pues, també emociona que la gent s'ho prengui tan en sèrio.
Sí, jo, és lo que dius, lo que diu la Maria. El tema de caure una llàgrima, igual no m'ha arribat amb això, però sí que és cert que sentir-se molt vinculat, sobretot pues, per exemple al Nacional, que hi ha gent important i és un acte on hi ha moltíssima gent, quan es canta els Segadors, és super emocionant i la veritat és que es gaudeix molt del moment.
De què us sentiu més orgullosos del que heu fet durant aquest any de pubillatge, els sortints, eh? Clar, òbviament, pregunto.
Jo, bàsicament, pues, haver representat al poble per tota Catalunya o per on hem pogut i també a la nostra gent del poble.
Jo em quedo més amb els actes locals. Estar en representació de pubillatge als actes locals del poble, veure a tota la gent que coneixes de tota la vida, amics dels teus padrins, dels teus pares, o amics teus inclús, cosins, familiars, pues és algo que és superbonic i la veritat és que és una experiència que jo tornaria a repetir.
Jo volia preguntar-los, abans que se'ns acabi el temps, també per al vestit, per la roba, que ens deien que havien hagut d'anar a la modista perquè els hi prenguin les mesures, les talles. Jo vull saber quines característiques especials té cadascun, és a dir, veient el vestit o el tratge, pots diferenciar de quin municipi, de quin poble és cadascun d'aquests representants?
Bueno, jo destacaria principalment el color de la faldilla, potser,
val,
és un tret diferencial, i després també amb les pubilles, per exemple, la banda,
clar,
que fica el municipi directament.
Sí, per la part dels nois jo diria que el que canvia més és la faixa, que surt el nom del municipi i l'escut, diria, però per l'altra part del traje diria que no canvia gran cosa.
I és còmode aquesta roba o no?
Bueno... còmode, sí, però la calor i tot no ajuda gaire. Sí.
Clar.
Més còmode a l'hivern, no? Llavors, possiblement.
Sí, sí, sí.
Escolta, abans d'acabar, sí que us demano als sortints que els hi doneu un consell als que comencen justament demà en aquest tall de pubillatge i us prenen el relleu. Què els hi diríeu?
Bueno, sobretot jo crec que el més emocionant és l'acte inaugural de Festa Major, que és quan se us passa la faixa o la banda, que és un moment super emocionant davant de moltíssima gent del poble o d'arreu del poble, de fora. I després el que queda d'any, pues, les màximes sortides que pugueu, conèixer gent, representar el poble, sentir-vos orgullosos i que ningú us jutjarà per voler representar el vostre poble als actes locals i als d'altres pobles.
Sí, jo també diria el mateix i sobretot que no us faci vergonya anar a altres pobles perquè tothom està igual, tothom ha de conèixer gent i que no passi res.
Doncs mira, ens quedem amb aquest missatge. Per tant, felicitats als sortints per la bona feina que heu fet i als entrants. Estarem molt pendents també doncs, del vostre debut. Gràcies als quatre per acompanyar-nos i gràcies també, Sabina, que acabeu de passar un bon dia.
Bon estiu.
Bon estiu, adéu. Ara passa un minut d'un quart d'onze del matí, arriba el geni figura, el viatge a través de les pàgines de la història amb Said Sbai, la Laia Regincós i el Josep Puig. Parlar de la història de Catalunya ens aboca als llibres, a la cultura, a tot el llegat que ens deixa Caterina Albert o Víctor Català, perquè segurament no eren la mateixa persona.
Benvinguts a Geni Figura, el vostre viatge radiofònic per la història que cal tornar a explicar perquè encara avui guarda més preguntes que no per respostes. Avui obrim les pàgines d'una vida, o més ben dit, d'una doble vida, la de Caterina Aubert, l'escriptora que el món va conèixer com a Víctor Català. Una dona amb una veu potent, trencadora, que va sacsejar probablement el modernisme amb les seves paraules, però que va haver de disfressar-se amb un nom masculí per poder publicar i ser llegida. Què hi ha darrere d'aquest pseudònim? Per què aquella necessitat d'amagar-se? I com és que encara avui no li hem acabat de fer justícia, potser? Per ajudar-nos a entendre el temps, el context i el personatge, ens acompanya el nostre historiador de capçalera, Josep Puig i Costa, que ja té la lupa posada a la vida de Caterina. Josep, gràcies per ser-hi.
Merci, Seid. Bona tarda.
I amb nosaltres també, com no podia ser d'altra manera, Laia Regincós, directora de La Geminada, editora i també gran coneixedora de l'obra i els secrets literaris de Víctor Català, i em sembla que moltíssimes preguntes per plantejar-nos. Hola, Laia.
Hola.
Primer de tot, com ja és habitual, com em definiríeu Víctor Català, Caterina Aubert, amb una paraula?
Si l'hem de definir amb una paraula, jo diria geniuda.
Per què?
Perquè tenia molt de geni. Ei, estem aquí, geni figura. Bé, jo diria que tenia molt de geni perquè era una dona que tenia molt de caràcter, perquè en el fons era una dona que feia i desfeia a corrent o contracorrent de quin fos el seu moment i el seu context.
Jo diria enigmàtica. Per mi, jo crec que és una, o sigui, és un personatge que em genera molt de misteri, llavors diria enigmàtica.
I vaja, geniuda, Josep, perquè ella volia escriure a la seva època i ho va fer.
Sí, sí. De fet, Víctor Català va néixer el 1869 a l'Escala, que era filla d'una família terratinent, amb 29 anys, que és una edat ja prou madura en aquella època per començar a introduir-se al món de la literatura, es va presentar als Jocs Florals d'Olot, que va guanyar amb una obra que es deia La Infanticida, que anava justament d'una noia jove que era violada i que per la por al rebuig del seu pare i a les cotilles culturals que patien les dones d'aquella època va com posar el fill a la roda del molí del seu pare i diem que mata el seu nadó, i l'obra acaba dient que deixa el nen com una, que va quedar com una coca. I bé, la qüestió és que quan van saber que aquella obra l'havia escrit una dona, va ser un escàndol. I des d'aquell moment Víctor Català va dir: mira, jo vull continuar escrivint sobre el mateix, sobre les mateixes coses, que llavors al cap de pocs anys més tard, 4 anys més tard, escriu drames rurals, ho fa sota el pseudònim de Víctor Català, per evitar l'estigma que podria tenir que una dona escrivís segons quins temes i que parlés sobre segons quines coses.
Aquest misteri que t'ha anat fascina, Laia.
Sí, no, bàsicament perquè jo crec que, i a partir també de textos d'Aurora Bertrana, per exemple, ens diu que Víctor Català i Caterina Aubert són al revés d'una mateixa moneda, que no... A mesura que anava coneixent a Caterina Aubert, cada vegada li costava més identificar-la amb el personatge que era literari, que era Víctor Català. Llavors, en aquest sentit, també val a dir que Víctor Català, ella ho agafa d'un personatge d'una novel·la seva inacabada, en el moment en què ella es presenta a aquests Jocs Florals d'Olot, estava escrivint una novel·la i agafa aquest nom, Víctor Català, d'un personatge. Però sí que és veritat que a mi sempre m'ha sobtat molt el fet que ella decidís que, tot i quan va ser ja una escriptora reconeguda, jo no em canviaré mai de la vida aquest pseudònim, no? Que aquest pseudònim és el que a mi m'ha donat via lliure per escriure com jo volgués i fer-me aquest altre personatge meu, com aquest altre, un alter ego, no? Diguem-ne.
Sí, sí.
I alhora és com dues persones convergint en una de sola. A mi això em sembla increïble, diguéssim, perquè al final tens una personalitat que ha esdevingut un puntal de la nostra literatura i sabem, com sembla que sabem moltes coses de Víctor Català perquè tothom l'ha llegida i tothom la coneix, però de Caterina Aubert potser no en sabem tant. I a mi aquesta faceta de la Caterina Aubert és la que em sembla més misteriosa, diguem-ne.
De fet, si s'ha de parlar un cas clar de distinció entre la persona i l'autor, és que aquest és un clar de manual, perquè és que realment Caterina Aubert, això, era una senyora de l'Escala, una terratinent de l'Escala, que va viure 90 anys, però Víctor Català va ser un autor que va viure un moment menys temps, perquè va néixer, diguem, el 98, i després de la guerra del franquisme sí que va escriure, va continuar escrivint, però va ser com un dels puntals del modernisme i va ser un dels personatges capdals de la literatura catalana de la primera meitat del segle XX.
Clar, vull dir, unes friccions que al final, vull dir, no la van deixar de repudiar, especialment pels noucentistes.
Sí, al final, o sigui, jo crec que, com dèiem amb Josep Pla, aquest recolliment a l'Empordà, a l'Escala, és un moment doncs, de dir, bé, jo estic aquí, Caterina Albert està aquí, Víctor Català en realitat també, tot i que no deixa d'estar entre la cultura més alta de Barcelona i de tot Catalunya, però ella estava allà, i de fet, o sigui, si algú l'havia d'anar a veure, era realment anar-la a veure a casa seva, perquè a ella moure's no li agradava moure's gaire. I al final es va tornar, jo crec, com una persona molt, molt seva, no? Abans us explicava que va adoptar moltíssimes bèsties, li encantaven els animals, i Aurora Bertran explicava que quan ella l'anava a veure, doncs Aurora Bertran explicava moltes coses dels seus viatges, de tal, que qual, i la Caterina Albert, al final, el que es dedicava era escoltar, i si parlava, li explicava sobre la vida dels seus animalons. Vull dir que sí que un punt de reclosa, jo crec que sí que el tenia, i més centrada doncs, en la vida que hi havia a l'escala i de la seva gent i d'observar-los a ells, no?, al final, i que tot això, evidentment, suposo que li servia també d'aliment per els seus escrits, no? Però sí que jo crec que aquesta part de reclusió hi va ser, i era volguda. Sí.
Va ser al final un autoexili com el que es van posar Josep Pla després del rebuig del seu programa cultural. Per això, després de l'èxit de Solitud, va escriure Caires vius, que la crítica furibunda del noucentisme va fer que no escrivís més fins que anys més tard va escriure un film que es considerava la seva última novel·la, que de fet el pròleg ja explica que utilitza una metàfora com dient que un mos se li havia posat a la ploma com per justificar que no havia estat escrivint durant tot aquest temps, també per la mala rebuda que havia tingut després de l'èxit de Solitud. I un film també un altre cop torna a ser molt rebutjat pel programa cultural català.
A mi m'havien dit moltes vegades que Víctor Català, vull dir, podríem definir-la també com aquella vida contemplativa, i tu em deies que no, Josep.
Vida contemplativa, és que al final potser també se l'ha volgut encasellar en la senyora, en el personatge que ella també es va fer, que era potser coincidia més amb el personatge de Caterina Albert que no de Víctor Català. Caterina Albert, que era la senyora terratinent de l'Escala, que era com a molt mecenes d'Empúries, cara seva, de fet, i tenia un petit museu sobre relíquies d'Empúries que es trobaven pels camps del voltant.
Completament documentat, vull dir, legal, tot ben fet.
Bé, en aquella època, diem que el que avui es coneix com un espoliador, en aquell moment era un amateur del patrimoni. Bé, en qualsevol cas, se l'ha volgut encasellar en la cosa contemplativa, potser perquè era la imatge que volia donar ella com a Caterina Albert, i potser després del seu rebuig, igual que Josep Pla es va com fer el pagès per esquivar una mica la crítica, ella també ho va evitar per no entrar en xoc amb el panorama cultural hegemònic que s'havien posat en contra seva. Però de fet ella, a la seva època de joventut, havia sigut crítica cultural, anava molt al teatre, es relacionava amb gent de l'alta cultura barcelonina catalana, vull dir, al final hem de també com veure tota la complexitat de tot el personatge i tota la seva contribució cultural més enllà del personatge que es va construir un cop es va retirar de tot.
Quina és la gran pregunta que et planteges, Laia, sobre Víctor Català / Caterina Albert?
El gran
misteri.
És que no ho sé, m'hauria agradat conèixer-la. O sigui, realment, i mira que, o sigui, hi ha molta gent que dius, oi, les admiro, però no sé si hi aniria a sopar. És que jo, Caterina Albert, o sigui, faria com Aurora Bertran, aniria a passar els estius allà i hores i hores i hores a casa seva parlant amb ella, perquè tinc com el sentiment de que realment devia deixar en ser una, quan les persones són com tant que escolten més que parlen, realment hi ha com una part com que et vols mantenir amagada, no? com teva, i em dona molt la sensació de que Víctor Català era molt, o Caterina Albert era molt així.
Bueno, suposo que et parlaria dels seus animalons.
Segurament, i fantàstic, fantàstic.
Sí.
I ja per anar acabant, si m'heu de recomanar un llibre de Víctor Català, ho dic perquè em vull posar les piles.
Ostres, clar, és que seria molt clàssic, però és que jo diria Solitud, és que a mi em va agradar molt. Tot i que, ara fa poc que es va treure tota la recopilació Club Editor de tots els contes de Víctor Català, hi ha autèntiques perles, hi ha coses que estan molt bé, i vull dir, també està molt bé. Si vols descobrir Víctor Català,
tot.
Solitud està molt bé, però en tots els contes diem que hi trobaràs més varietat.
Doncs m'ho llegiré tot.
Exacte.
Jo per ser una mica més original, diguem-ne, abans li parlava en Josep del llibre aquest de Quincalla, que és un diccionari, i al final són com els, hi ha un miler d'adagis que va escriure Caterina Albert, tenia insomni i estava molt preocupada per la pèrdua de les paraules i el vocabulari català, i llavors hi ha aquest diccionari fet que jo crec que és una bona eina, diguéssim, per conèixer-la ella i el seu pensament. I com deia ella, a Catalunya cada dia es moren paraules, per tant, recuperem-ho.
Víctor Català, Caterina Albert, geni i figura fins a la sepultura.
L'Obert supervacances ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
Tres minuts per dos quarts d'onze del matí i ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, on pare Josep Sunyer. Bon dia de nou.
Bon dia, Manel. Mira, entre tòfones i tallafocs pels incendis, entre rovellons i fullets del bosc, o entre ceps per fer el civet marinat amb garnatxa.
Mm-hmm. Doncs aquestes són les opcions que tenim, i t'haig de dir que a través de les xarxes hi ha un empat amb el 50% dels vots entre la primera i la tercera opció.
La primera i la tercera, entre mira, doncs la cosa va de bolets, entre tòfones i ceps, no?
Exacte, per aquí va la cosa, va de bolets la cosa, doncs hem de sortir de dubtes, vam.
A veure, tu què triaries, tòfones o ceps?
Home, jo et diria que tòfones, i tu?
Tòfones, eh? Jo també.
També,
sí,
també.
La tòfona, més la tòfona negra, que és, que és boníssima.
Oh, i tant.
Però que n'hi ha molt poca, i com que n'hi ha tan poca, és molt cara, està el preu disparadíssim. Mm. Mira, avui expliquem, perquè estem molt pendents aquests dies dels incendis al nord-est peninsular, amb aquests 20a llarga de focus encara actius, i també desallotjament de 33.000 persones, que aviat està dit, i que continuen actius. Per tant, estem molt pendents dels incendis. Hi ha moltes preguntes a fer-se i moltes qüestions, doncs, a analitzar, i també, doncs, a mirar, doncs, què es pot fer per prevenir, per no haver d'arribar aquí al que hem arribat al nord-est peninsular. Mm-hmm. Avui volem parlar del foc, dels incendis, i en concret dels tallafocs, i d'una iniciativa que ve de la ciència per tal de fer tallafocs amb tòfones, amb plantacions de tòfones. Això ens ho explicarà el nostre convidat d'avui. A més, hem quedat a una zona on podrem explicar-vos també com està actualment el bosc, amb herba, amb matoll i amb pi, amb el que diu l'escala forestal. Ara en parlarem i ens ho explicarà ell, que és el Carlos Colinas. Ell és catedràtic i professor honorífic del Departament de Ciències i Enginyeria Forestal i Agrícola de la Universitat de Lleida, per tant, ara és jubilat, biòleg, doctor en Ciències Forestals, i també és investigador del Centre de Ciència i Tècnica Forestal de Catalunya. Per tant, diguem-ne que de boscos en sap molt. Carlos Colinas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Josep.
Mira, hi hem quedat a l'ermita del Llorito, a la zona de bosc, i si ens girem, Manel, estem veient, i ara t'ho explicarà ell, perquè ho estem veient aquí, des de l'herba fins dalt, el que podria, doncs, fer, doncs, que hi hagués un incendi i que es propagués, perquè tenim totes les escales, no?
Bueno, el tema és que, clar, la herba seca és molt, molt combustible. El matorral mediterrani és molt combustible. O sigui, la cigarreta pren la herba pren el matorral pren la capçalera, i tenim un foc desbocat que cremaria, bueno, pues, tot aquest bosc dels voltants de Tarragona, que és un pulmó natural meravellós.
Ell, per cert, Manel, el Carlos és natural, fa 3 anys que viu a Tarragona, més o menys, però ell és de Lleó, és a dir, que és de León. Per tant, des d'aquí, mirant amb preocupació què està passant
prop,
amb el seu...
La
connexió emocional és inevitable.
De fet, Carlos, et volíem preguntar, justament per això ens hem desplaçat avui amb el Josep Sunyer, perquè planteges una alternativa, que és la plantació de tòfona com a element, com a tallafoc, no? Explica'ns una mica com vas arribar a aquesta conclusió i una mica com també es pot portar a la pràctica.
A veure, el tallafoc tradicional lineal està completament obsolet. Això ja ni es pot parlar. I el que es parla ara és una mica de tallafoc, que no és ben bé un tallafoc, que és una superfície amb dues dimensions. És un espai. És un espai que està situat precisament a un passadís per on el foc pot passar d'un lloc a un altre, que pot cremar 100 hectàrees més. Això el Graf ha fet una recerca fantàstica en identificar molts d'aquests punts crítics on s'ha de contenir el foc perquè no l'alia molt, molt més grossa. No?
Són els PEC, no?, que els diuen els PEC. No?
El punt crític és el que s'ha de... on es pot i s'ha d'aturar el foc. Doncs la jugada és ficar un PEC, un punt de gestió especial, al punt crític. Aquest punt de gestió especial el que es fa és mantenir-lo molt baix de combustible, perquè si el foc hi arriba, mori de gana, no té que cremar. El foc baixa i els bombers ho poden aturar ahí. I si no ho aturen, pues, bueno,
tenim un problema.
Dónde irà.
Si no ho aturen, tenim un problema, Manel, que és el que està passant.
Clar.
que doncs, aquests punts, doncs, si hi hagués aquesta expansió d'autòfones, doncs, l'autòfona també contribueix a que n'hi hagi altres espècies. No?
El tema és que mantenir estos pecs, estos puntos de gestió especial sin vegetación es muy caro. Y bueno, pues el dinero que hay es el que hay. Si no pagamos más impuestos, pues no podemos hacer más pecs. Entonces, esta alternativa lo que puede conseguir es que poner el pec sea gratis. O incluso hasta que produzca un pequeño rendimiento, ¿no? Las plantaciones de trufa se mantienen limpias. Eso cuesta un dinero, pero como tiene un rendimiento muy alto, ese gasto se compensa con creces con el beneficio. Entonces, es mucho más abordable el hacer muchos más puntos de estos con este tipo de plantaciones, porque no le cuesta dinero a la administración.
De fet, Carlos, això que ens estava explicant, aquests PEC, són també importantíssims, doncs això, perquè hi hagi espai suficient, doncs, per fer maniobres d'atac i també de contenció, no?, per limitar també l'afectació d'aquests focs. De fet, aquest pla o aquest projecte que ens estava explicant també preveu que hi hagi espai per poder aterrar helicòpters en aquestes mateixes plantacions.
Bueno, en el treball aquest és un treball fi de carrera d'un alumne molt, molt brillant, l'Àlex Martí. Hem dissenyat uns quants com a pilot, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de ellos hemos hecho bastante grande para que pueda haber espacio para que pueda aterrizar un helicóptero, en otro que pueda haber un punto de agua, otro lineal a lo largo de una carretera, de manera que pueda haber una vía de escape si las cosas se ponen feas, porque, a ver, el bosque es muy importante, pero las personas lo son mucho más, y los bomberos ya ni te cuento. Entonces hay que proporcionar seguridad a una gente que se está jugando el pellejo por cuidar nuestros bosques.
Són, mira, un centenar de pàgines d'aquest treball a final de grau, del grau d'enginyeria forestal. Home, que estaria molt bé que arribessin al despatx de qui decideix les coses, no? I que ahí, almenys que se lo vean, no?
I ahí és on contem amb vosaltres per fer difusió d'aquestes coses. Si no fos pels medis de comunicació, bueno, moltes coses no arribarien enlloc.
Tu, Manel, has provat mai la tòfona negra o no?
L'he provat, sí, sí, ratlladeta així per sobre en algun platet.
Per sobre d'algun platet,
sí,
eh?
Sí.
És cara, però és cara, Carlos, perquè n'hi ha poca, no? Perquè hi ha poca producció,
no,
o no?
No és cara perquè hi ha poca, és cara perquè hi ha molta demanda. Cada vegada més gent l'ha provat i diu, ah, pues mira, esto es verdad que está bueno, ¿no? ¿Y cómo me hago yo con una? Y la demanda crece más deprisa que la oferta, curiosamente. Y en todos los precios se mantienen. A pesar de que los precios relativamente bajan con los cultivos, no pueden bajar porque la gente, bueno, pues sigue peleándose por una y, bueno, pues... Si hay
¿Que va un quilo de tòfona avui, negra? ¿O depèn del lloc?
Depèn del lloc. A un supermercado de élite la semana antes de Navidad se te puede ir a 1.500 o 2.000 euros sin problema.
¡Qué unido!
Al productor, 300, 400... 250, 500, en función de la época del año. Pues hay épocas que es al principio siempre es más cara. También depende de la calidad y depende del año. O sea, si el año viene peor y la producción es más baja, claro, el precio es más alto. Si el año viene mejor y hay más producción, también depende de lo que pase en otro país. Si la producción es alta en otro país, claro, irremediablemente, pues a ti te puede bajar un poco los precios. Claro. Pero vamos, ese es el precio medio que se va manteniendo y que pensamos que se va a mantener a futuro.
Buena manera també de generar recursos a l'àmbit rural, també.
Bueno, todo este proyecto o cadena de proyectos nació, bueno, en la prehistoria, cuando yo vine a trabajar aquí a Lleida, como una herramienta de desarrollo rural. O sea, si en el campo no se puede vivir, la gente se va. Yo me iría, no me voy a quedar aquí muerto de hambre, ¿no? Entonces, hay que proporcionar algo que produzca un rendimiento que permita que la gente pues pueda vivir, pueda arreglarse la casa, pueda comprarse un coche, puede irse de vacaciones, o que tenga unos ingresos equivalentes a los de un trabajo, entre comillas, normal. Y si no, se vaciará. Y si se vacía, se quema. Y si se quema, nos quedamos todos sin monte. Entonces, algo habrá que hacer. Entonces, esto era una opción que arrancamos y bueno, pues ha ido funcionando. O sea, la gente va plantando, la gente se queda en los pueblos, alguna gente vuelve, que se había ido a hacer trabajos peores en grandes ciudades, pues ha visto que el abuelo plantó, sale, pues mira, yo me vuelvo, que tengo la tierra muerta de risa, planto y me quedo aquí viviendo en mi pueblo, en mi casa, feliz.
Carlos, estem parlant d'aquesta opció, però també hi ha una altra alternativa, que és la ramaderia extensiva, també que pot ser un bon antídot per eliminar també aquesta vegetació del sotabosc, no?
I tant, és crítica. O sigui, els nostres boscos s'han desenvolupat amb gent i amb ramats. Si treuem una peça del rellotge, el rellotge pues, no funciona. Si treuem els remats, pues, es cremarà. O fiquem un munt de persones amb desbrossadores desbrossant tot el que creix, o es cremarà. Per al tema de pecs són demasiado pequeños, però a nivell extensivo pues, lo necessitem.
I Carlos, tot i que els incendis no són la teva especialitat, és l'àmbit forestal, i tenim a Catalunya experts com el Marc Castellnou, de l'inspector en cap del SERAP, i també un company teu de la Universitat de Lleida, el Domingo Molina, que per cert van col·laborar els dos, crec que molt estretament. Quina opinió tens a títol personal de tot el que està passant al nord-est peninsular, a la teva terra, però també en altres zones que estan veient, a les Castelles, Extremadura? Quina opinió tens?
A veure, no hauria de tenir opinió, perquè jo d'això no ho sé. Tinc una opinió personal i emocional. I mira, quería citar, estuve oyendo esta mañana en la radio a Marta del Riego hablar de que la pérdida de los paisajes de niñez es de lo más horroroso que hay, y a mí me parte el alma ver montes por los que yo he andado de chaval negros y en humo por dejadez y por abandono de pastos abandonados, crecidos de matorral que crea un fuego que no hay quien lo pare.
Jo quin podria guanyar la vida en aquest bosc? Per aquí veig pins, matolls, em podria guanyar la vida aquí o no? O em vaig a l'industria química millor?
A veure, jo, si jo fos tu, m'aniria a la química. Sí. Si m'admitís, és una mica de xiste, com unes tirolines perquè la gent se huelgue, o no sé, un chiringuito con la vista tan preciosa que tenemos, però mucho más allá. Lo que sí que produeix és un munt de serveis d'externalitats ambientals que són bones per tots, perquè tu i jo podem venir aquí i parlar de com està el bosc, algú ho té que mantenir, perquè si no es cremarà. Pot ser que tots hauríem d'arrimar a l'ombro para que estos bosques se mantengan como nos gusta y no se quemen, y no solo pretender que el pagès que tuvo la mala suerte de heredar esta tierra tan mala, pues se tenga que quedar aquí a cuidar el jardín para que vengamos nosotros a disfrutar, ¿no?
Doncs Carlos, mira, un plaer.
Exacte, amb aquesta reflexió que ens ha fet el Carlos Colinas acabarem. Gràcies per passar també aquesta estona amb nosaltres en aquest Obert per Vacances. Que acabis de passar un bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres per ser la nostra veu.
Gràcies, Josep, fins demà.
Vinga, fins demà, ens veiem.
Adéu.
I ara passen 9 minuts de 11:45 del matí a l'Obert per Vacances a la teva ràdio local. Avui us aboquem i us portem, o us intentarem portar, doncs justament a l'hora del pati, aquell moment on gaudíeu doncs del vostre temps lliure a l'escola acompanyat dels vostres companys i companyes de classe. I justament aquest pretext ens portarà a conèixer una de les estrenes que viurem en aquesta propera temporada a la xarxa Més. Estem parlant del videopodcast L'Hora del Pati, que ara mateix coneixerem. Abans, però, us posem aquest petit fragmentet.
Si una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda.
I ara saludem el Cristian Oliver, ell és professor, a més també divulgador a través de les xarxes socials i a més ara també presentador d'aquest videopodcast L'Hora del Pati. Cristian, com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos un cop més en un programa de la xarxa, en aquest cas per parlar d'aquesta estrena, d'aquest format. Parlem de L'Hora del Pati i entenc que aquest nom no està escollit a l'atzar, no? Té un perquè, doncs, com a idea central d'aquest videopodcast.
Sí, la idea del nom va sorgir de forma claríssima, perquè el que volíem era oferir un espai d'adolescents que se sentissin còmodes per expressar-se, per tractar tots aquells temes que sorgeixen de forma informal, no? Quan estàs amb els teus amics, quan estàs en un entorn còmode, no? de confiança, i per tant vam pensar que la millor forma d'estensar-nos i de poder tractar temes molt complexos però d'una forma molt, molt distesa i entretinguda, doncs era fer-ho així, en un pati d'institut.
Cristian, ara en parlarem i profunditzarem en aquest format, però tu com a professor, com a mestre, en sou conscients de tot el que passa a l'escola o a vegades és veritat que teniu la limitació de només tenir consciència del que passa dins de les aules a l'estona que esteu impartint les classes?
De fet, aquesta és una de les meves grans pors. Ara, amb el tall que heu posat, ho deia, no? Que al final com a docent tu saps allò que volen explicar, allò que els teus ulls són capaços de veure, però hi ha tantíssimes coses que passen en un entorn educatiu que es perden molts detalls, no? I una de les grans pors és aquesta, de no veure una cosa que és molt evident, per exemple, algú que estigui patint un assetjament, algú que tingui una situació a casa complicada, algú que estigui vivint doncs, un patiment que no sàpiga explicar, tot això és molt complicat, sobretot és molt complicat quan tu tens l'obligació de fer el teu temari, de complir amb una sèrie d'obligacions i al final la nostra feina és treballar amb persones i tots aquests elements, tots aquests detalls a vegades són molt difícils de retenir.
Explica'ns una mica la idea d'aquest format, que per cert tenim data o més aproximada quan s'estrenarà o encara no?
A mi el que m'han dit és que segurament al setembre començarà...
Molt bé, l'inici del curs escolar. Doncs explica'ns una mica el format, com l'heu pensat i com l'heu parit.
Doncs mira, aquí en aquesta estoneta que són 8 episodis, cadascun d'aquests episodis gira al voltant d'un tema i a cada capítol convidem a 4 adolescents de Catalunya. Jo parlo amb ells, jo sóc una miqueta el que poso una mica el nas en aquella conversa, els poso a vegades contra les cordes, els faig preguntes que són dilemes importants i sobretot els escolto, no? I deixo que ells s'expressin de forma molt lliure, molt, molt oberta i de forma molt entretinguda també. I ja et dic, són perfils molt diferents d'estudiants d'arreu de Catalunya que podrien ser perfectament d'una classe que potser entre ells no es parlarien mai i en canvi allà, quan estan cara a cara, s'enfronten, dialoguen i en molts casos arriben a molts acords de temes tan complexos com ha de ser el sistema educatiu, com és la relació amb les famílies, qüestions també com la pressió estètica i molts altres temes.
Amb tot això, i perquè la gent també se'n faci una idea, jo he pogut veure el primer episodi, passa, lògicament, en format àudio, però també en vídeo, és a dir, és una conversa doncs, amb diferents nens i nenes, o nois i noies, no?, on parleu de tots aquests temes. Com aconsegueixes, Cristian, d'alguna manera que s'obrin i com heu seleccionat també els participants?
Vam preparar un càsting on s'hi van presentar, la veritat, molts adolescents de Roda Catalunya i amb això estem molt agraïts. I va ser molt difícil de decidir qui formava part finalment i qui no. Al final el que volíem eren gent que no tinguessin vergonya d'expressar-se, que tinguessin moltes coses a dir. I el fet de fer aquest podcast en format vídeo també, un videopodcast, doncs ens permet també com a espectadors no només de sentir les seves veus, sinó veure també les seves reaccions en temps real, no? Perquè en algun moment també connectem amb instituts de Catalunya i escoltem les veus d'altres adolescents que no estan presents a l'estudi i nosaltres des de l'estudi podem escoltar-los, podem reaccionar en temps real, podem veure les cares quan potser no estan d'acord amb alguna cosa que s'està dient.
Parlàvem i hem posat l'exemple doncs, de l'assetjament del bullying, però quins altres temes, quines altres temàtiques toqueu en els episodis?
Doncs mira, un dels temes que recordo que més va, a mi més em va calar va ser el de la pressió estètica, no? La pressió que senten per complir amb un tipus de cos, amb la pressió també que exerceixen les xarxes socials, estar sempre a l'altura, no? de les circumstàncies, el no relaxar-se mai en aquesta situació i que, per tant, tot plegat desperta tota una sèrie d'inseguretats que afecten l'autoestima, acompanyat també de trastorns en molts casos de la salut. I després també un tema que em va agradar molt va ser el de la situació del català. M'agradava molt saber que com trobaven el català actualment, si creien que es parlava més, menys, si creien que el català doncs, era més popular entre els joves o estava perdent una miqueta de força. Veure una miqueta la seva opinió també amb un tema tan que potser no estem acostumats a sentir les seves veus, a mi em va semblar una oportunitat preciosa. I d'altres temes també són com l'addicció als mòbils, com et deia abans també, com creuen que ha de ser el sistema educatiu, quines assignatures creuen que falten, no, que són necessàries, i tota una sèrie de qüestions que formen part del dia a dia dels adolescents i que poques vegades tenim l'oportunitat d'escoltar. Mm-hmm.
Deixem que sumem en aquests minuts finals d'aquesta conversa també al Marc Andreu, que és el director de l'Hora del Pati, d'aquest videopodcast que avui estem presentant, que estem avançant. Marc, bon dia.
Hola, bon dia i disculpes.
No et preocupis perquè el Cristian ho estava explicant perfectament, ja. Per tant...
No, segurament ho ha explicat molt millor del que ho havia explicat jo, però clar, la idea era que el director també entrés a l'hora que s'entrevistés al Cristian, ja ho veieu.
No passa absolutament res, Marc, perquè tots hem tornat del pati tard en algun moment a classe.
Sí, correcte.
Per tant, és una realitat, això.
En un moment d'esbarjo, de tal esbarjo que ara m'he despistat, he tirat la pantalla del mòbil, el portava en silenci i no he escoltat res. Ja ho veieu, quin director té l'hora del pati. Pues prometem que el programa és molt millor que el seu director.
Escolta, parlant d'aquest format, que estem a setmanes de que s'estreni, com el veu pensar, Marc, i com li heu donat també aquesta forma? Ens explicava el Cristian que veu fer un càsting també per escollir els nens i les nenes, però com li veu acabar donant aquest toc perquè acabi sent doncs, un format atractiu també per l'oient i per l'espectador?
Doncs mira, va néixer una mica perquè es va fer una convocatòria de formats de videopodcast i podcast, i és en aquella vegada que necessites l'excusa per començar una mica a barrinar el que es pot fer, no? I sí que em donava la sensació, va néixer una mica de la idea de que els joves molts cops no tenen micròfon ni tenen suficients plataformes, una mica doncs, amb certa pausa reflexiva, més enllà de les xarxes socials, que sí que tenen veu de sobres, però molts cops està mancada d'això, de reflexió, de debat, i creia que va sorgir una mica de pensar, ostres, per què no donem el micròfon als joves, més joves, adolescents encara, i què els hi passa? Perquè parlem molt d'ells, però des d'edats més grans, des dels tècnics d'educació, des dels pares, des dels professors, però mai del tot els hi acabem de preguntar què els hi sembla a ells, com estan vivint un moment capdalt i importantíssim per la seva vida, com és aquest període de secundària, d'adolescència, i que per ells és, suposa molts canvis, més ara, on tot va molt ràpid, i em dona la sensació que... Ens dona la sensació de que també mereixien dir el que pensaven, i és aquí on vam dir, escolta'm, creiem un entorn d'esbarjo, que és l'hora del pati, on no hi ha, doncs, cap professor, a excepció del Cristian, però és quasi un adolescent, només cal veure'l, és molt jove, estèticament, d'aspecte, que no es confongui el Cristian, però que sentim que estan entre família, entre col·legues, i que no hi ha problema per parlar de tot, no? I que millor que un pati, que és aquell moment de distensió màxima, i de poder abocar tot el que vas pensant a la classe, arriba a l'hora del pati i ho treus. Doncs una mica és el que volíem crear. I així va sorgir.
Que bé. Marc, la idea la veu doncs, anar parint, la veu anar construint, però al final és veritat que el resultat sempre acaba sent diferent doncs, a la idea inicial que potser teníeu quan l'estàveu doncs, redactant o pensant. Què és el que més us ha sorprès del que us han explicat aquests participants d'aquest podcast?
Jo reconec que una de les converses que més em va impactar va ser quan els preguntava si havien viscut ells alguna situació doncs, d'assetjament, alguna situació que ho haguessin passat malament, i com s'havien enfrontat no, aquesta situació, i veure en directe com algú que ho ha patit, que ho ha viscut d'una forma tan, tan dura i que a més dona una solució també per possibles persones que estiguin escoltant, a mi allò reconec que em va impactar per la sinceritat, per la franquesa de les seves paraules i per l'oportunitat no, de poder-ho escoltar.
Exacte. Sí, i sobretot també que xerren molt, que parlen molt, que a vegades tenen aquest tòpic que l'adolescent es tanca a l'habitació i no parla, i no és del tot així. Ens van demostrar que parlen molt, que reflexionen encara més i que escolta'm, que hi ha esperança. Una mica és el que més em va sorprendre. És veritat que s'ha de dir que vam fer una selecció molt bona, Cristian, en què teníem uns nens, doncs, ostres, que molts anaven al psicòleg, que molts eren els que protegien els seus companys del bullying, o sigui, que eren els bons estudiants, però, escolta, que també existeixen, que molts cops posem el focus en el més negatiu de la societat i molts cops també cal mostrar que hi ha gent jove amb moltes capacitats i que et donen esperança pel futur.
Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Cristian, Marc, per acompanyar-nos també en aquesta estona a l'Obert per Vacances, a la xarxa. Estarem molt pendents al setembre d'aquesta estrena d'aquesta Hora del Pati. Molta sort i que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins la propera. Adéu.
Sintonitza Obert per Vacances.
I ara deixem l'Hora del Pati enrere, sortim ja directament de l'escola per gaudir també de bones activitats, de bons plans, i qui s'encarrega, qui té el radar per detectar-los és el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Manel. Doncs avui us porto tres propostes per demà i així us podeu organitzar amb temps.
Molt bé. Perfecte.
Comencem de concert. Concert dels Men in Swing al Pla de Santa Maria demà 21 d'agost a les 8 del vespre i, a més, gratuït. Mm-hmm. En el marc del cicle Dijous a la Fresca a la Vall de Boí, per tant, en un marc incomparable, concert d'aquesta banda consolidada amb molta experiència dins del swing i del ball indie hop. Mm-hmm. Ens oferiran un repertori que inclou temes amb un marcat estil Dixieland fins a l'evolució d'estils més moderns de l'època daurada del swing i també del jazz més lliure i improvisat.
Molt bé, doncs aquest pla que es suma a la nostra agenda i ara ens toca anar cap a Lloret de Mar.
Doncs sí, amb el cicle Fanals de Música, la platja de Fanals de Lloret de Mar, també demà 21 d'agost, en el marc del Lloret Outdoor Summer Festival, nova edició del cicle Fanals de Música per gaudir de música en directe a la platja de Fanals. Mm-hmm. És una proposta que també és gratuïta, per aquest dijous a les 10 de la nit tindrà el concert dels Gypsy Hits, un tribut als Gypsy Kings.
Molt bé, doncs escolta'm, sumada aquesta proposta també a Lloret de Mar, i ara canviem de territori perquè ens anem cap a Cambrils.
Allà trobarem també demà i passat, dies 21 i 22 d'agost, el Festival Pròleg al Parc del Pescador de Cambrils de Tarragona. En aquest cas, en el marc de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí, és la nova edició del Festival Pròleg, que ja s'ha fet un lloc en el calendari estiuenc de Cambrils. Una jornada per gaudir d'espectacles, tallers familiars, del mercat d'artistes locals i actuacions d'artistes emergents. Uh-huh. Aquest dijous 21 d'agost, de 7 a mitjanit, divendres de 5 i mitja a 3 de la matinada, i si voleu consultar més activitats programades, els preus i tot, podeu fer-ho amb una recerca ràpida, Festival Pròleg Cambrils 2025, i ho trobareu.
Molt bé, perfecte. Adrià, estava pensant, m'he quedat amb el tema d'abans, com eres tu a l'Hora del Pati? Et portaves bé o no?
Jo sí, jo sempre he sigut un sant.
Molt bé, gràcies, Adrià. Fins demà. Adéu.
Fins demà.
Sis minuts per arribar a les 11. M'estic donant compte, Júlia Llanes, que sóc com l'antipresentador correcte, perquè contra menys temps tinc, més m'enredo a fer preguntes, que si no les fes tampoc passaria res, no? Però ara el cor em porta a preguntar-te com et portaves a l'Hora del Pati.
Home, jo era molt bona nena.
Sí?
Vull pensar.
Tothom està dient que era molt bona nena. Tothom està dient que era molt bo. Marçal CC, tu eres bon nen o no? Digue'm que no, que tiraves sorra als ulls als altres o alguna...
No, no, era molt bon nen.
També?
Era escarosament avorrit. Era... Escarosament no, avorrit, simplement.
Avorrit. Bé, jo era bo, sempre he estat bo. Sempre he estat bo. A veure, estem a l'any 2018, cançó de l'estiu. Recorda'ns, quina era la teva proposta?
Jo us porto Volcans de Buhos.
Sí. Que hem vist el videoclip i és explícit del tot.
Sí, sí, si teniu nens petits millor no el mireu.
Exacte, millor. Bueno, a veure, surten fent-se petons.
A veure, no surt res exagerat, però petons molt intensos.
Molt intensos,
sí. No diu res raro, però petons molt intensos.
No es veu la intimitat, però s'intueix.
Sí.
Que maco, dit així. No es veu la intimitat, però s'intueix. És maco, dit així.
Bonic.
A l'horari que estem, Jo us porto una altra proposta, perquè hem dit que aquell any va ser com el dels grups importants, i jo et porto la meva proposta, és Doctor Prats, amb una cançó plena de simbolisme que ens porta més enllà de l'estiu, que ens porta a travessar l'horitzó, a caminar plegats i a caminar lluny. És Caminem lluny, de Doctor Prats. Caminem lluny. T'imagino aquestes trompetes, aquest so.
Jo t'he de dir que jo en tenia Caminem junts abans.
Caminem junts.
Jo sempre preguntes així,
Pot ser també, però Caminem lluny. La cosa va de caminar lluny. Marçal.
Jo pensava que era de bueno, que era un himne a Junts.
És que s'ha fet servir, una de les moltes cançons que s'ha fet servir també com pel procés de la independència de l'1 d'octubre.
Sí. No era un encàrrec del partit.
No, jo entenc. Que és una cançó que es va fer servir després, doncs, per aquesta finalitat. Però és Caminem...
Encaixa.
Caminem lluny, caminem junts, però no tenia un perquè polític en el seu inici, crec.
No, perquè en el videoclip surt una nena amb un drac, com que el drac la protegeix, caminem junts, junts som més forts.
Però després és veritat que està convertint en el temps. Marçal, amb quina et quedes?
Doctor Prats,
absolutament. Doctor Prats, directament, amb caminem lluny. La Júlia s'ha quedat descol·locada perquè es veia guanyadora d'aquesta cançó.
Jo escollit la cançó i dic, vale, ja està, guanyo jo, li dono una cançó bona al Manel.
Haig de dir que estic guanyant tota aquesta setmana.
Prefereixo aquest temazo.
No,
Búhos, que pot agradar-te o no, però sí. No entenc com canten en català, però no es diuen els mussols.
És veritat, veus? Punt en contra. Vaig guanyant aquesta setmana, Júlia, t'has de posar les piles, el que queda de setmana.
No.
Ai. Vale. Gràcies a tots per acompanyar-nos, que passeu un bon dia i fins demà. Adéu. Caminem
la xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.